4 minuts per arribar a 10:45 del matí. Des de l'any 2011, l'Ajuntament de Sant Cugat dona suport a l'ONG Educació Sense Fronteres amb el projecte Empoderament i Participació de la Joventut, una estratègia de desenvolupament en comunitats indígenes de Guatemala. Es tracta d'una iniciativa que dona suport a associacions de joves de 9 municipis d'aquest país que tenen com a objectiu fer efectiva la seva participació a la societat. Ara, 3 anys després, toca veure com ha funcionat aquest projecte. En parlem amb el director general d'Educació Sense Fronteres, Xavier Masllorenç. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns a hores d'ara al Sant Cugat a Fons. De primeres...
Bueno, és un honor per mi, és un plaer.
Nosaltres encantats que ens vulgui atendre. 3 anys després de que s'engegués tot plegat, com ha funcionat el projecte?
Doncs és un projecte que jo vaig visitar el juny de l'any passat, quan s'estava acabant ja, i que té unes característiques molt, molt especials. Que de vegades, quan col·laborem amb algun país del sud i quan volem fer solidaritat, estem pensant en fer escoles, en fer cases, en coses que són materials. I en canvi aquest és un projecte d'organització popular, és a dir, 9 municipis rurals, és a dir, de gent que viu del camp especialment i d'alguns serveis, doncs que estaven emigrant a les ciutats, on no hi ha feina, hi ha molta delinqüència i no hi ha masses oportunitats per la joventut, doncs s'ha fet que la joventut es quedi. A base de què? De que siguin ells mateixos els que es converteixin en emprenedors en primer lloc i pensin en indústries de transformació d'aquests aliments que ells fan. Estan en una zona molt maca, Quetzaltenango, és una ciutat, Quetzaltenango, que en els molts mapes no surt com Quetzaltenango, sinó surt com a Xela, amb Vix, no? O aquest nom tan senzill de Xela, perquè amb la llengua d'ells doncs significa el mateix. I en aquests municipis rurals, doncs els joves el que s'ha fet és evitar la emigració a la ciutat en primer lloc, i en segon lloc fer que els ajuntaments tinguin tots ells un Consell de Joventut i que aquell Consell de Joventut decideixi les coses per la gent jove. De manera que ara, des de fa un temps, des de fa un parell d'anys, hi ha activitats extraescolars pels milers de nanos d'aquests 9 pobles, que són 9 pobles, però amb una superfície que és la meitat de la província de Girona. I s'ha aconseguit realment aquesta participació. Jo quan hi vaig anar em vaig quedar molt sorprès, però molt sorprès, del nivell de participació. És a dir, tot ho fan els joves. Tenen uns casals juvenils, van als plens de l'Ajuntament, decideixen les coses que els afecten amb ells, i realment, des de llavors, hi ha petites indústries que ocupen, doncs, des d'una família fins a 4 persones, eh? O sigui, indústries de transformació, fins i tot alguna indústria de llaunes, de conserves, etc., per les hortalisses, i bueno, i moltes coses, realment, ha canviat la vida en la zona.
Mira, si li sembla, senyor Masllorenç, analitzem una miqueta la situació social ara mateix a Guatemala, i és que, de fet, el 50% de la població del país sencer viu a zones agrícoles i rurals. Per tant, ja de primeres ens trobem una situació una miqueta diferent a la que podíem estar acostumats, almenys a casa nostra. Però és que, a més, li podem sumar a aquest percentatge tan, tan bèstia, li sumem que potser el govern de Guatemala no fa massa cas a aquests sectors.
Exacte. Exacte, és que si ens ho imaginem amb els paràmetres d'aquí, doncs, bueno, el que hem fet d'una associació en juvenils. Però el que ens hem d'imaginar és un país on hi ha hagut una repressió brutal, on hi ha un 60% de població indígena, juntament amb Bolívia, són els dos països d'Amèrica Llatina on es conserva més majoria de pobles originaris, i a més amb gent que ha hagut de fugir de la guerra contra la subversió que volia canviar la situació, i que l'exèrcit és propietari de moltíssimes empreses, és a dir, és propietari, es calcula, entre un 10 i un 20% del PIB, del producte intern brut. És un país molt, molt rural, un país preciós, és a dir, amb un potencial fins i tot turístic enorme, i bueno, i és un país que té a més unes ruïnes maies precioses, de les més maques i de les més ben conservades que hi ha a tota Amèrica Central. Doncs amb aquest país on molta gent ha hagut de tornar i viure en campaments perquè la repressió va ser brutal durant molts anys, hi ha un govern que teòricament és democràtic, però que en la pràctica doncs hi ha un gran nivell de corrupció, etc. Per tant, pels joves se'ls obren molt poques oportunitats, i molt poques oportunitats especialment a les ciutats. Llavors, el fet d'enriquir el camp, de donar-li més possibilitats, de que allà hi hagi vida participativa, sobretot, que la gent senti que el futur és seu i que el futur és ara i que no cal esperar i que té possibilitats de decidir coses, això en el nostre país ho veiem molt normal, que tampoc ho és tant, de vegades, però ho veiem més normal. Però allà és realment una autèntica revolució.
Parlem d'aquesta... Mira, per una banda hem parlat d'aquesta població en general on la meitat, diguem, viu a la part rural del país, a la part rural de Guatemala, i d'altra banda, dins dels mateixos municipis, per exemple, en el cas d'aquest Saltenango, 50% de la població té menys de 30 anys, que és una altra estadística d'aquestes demolidores. I és que realment, això que es diu que els joves tenen el futur a les seves mans, en el cas de Guatemala és molt més exagerat.
Sí, bueno, el cas de Guatemala i en realitat de tot l'hemisferi sud, perquè si parla d'Àfrica, de les coses que més impressionen quan entres en un poblat és la quantitat de joves que hi ha, tant a Moçambic com a Burkina Faso, com a Senegal, com a tot arreu. És a dir, la població mundial és una població relativament jove. De fet, esclar, per això són 7.000 milions i quan jo vaig néixer eren 3.500 milions. Per tant, bueno, realment hem doblat la població mundial. I aquesta població és molt jove, per tant, és una població que té la vida per davant i moltes coses a fer. I el que s'ha de procurar de totes és que les generacions grans no signifiquem un tap per a aquestes poblacions. És a dir, no tinguem tot fet, tot decidit i sense cap possibilitat. Perquè realment tenim molt a inventar i la humanitat, que ha anat creixent malgrat totes les desgràcies que hi ha cada dia, però que som una mica més humans que fa mil anys, doncs la humanitat ha de seguir creixent i ha de seguir creixent amb la saba nova de la gent jove que pensi, que inventi, que faci coses diferents, que fins i tot reinventi les formes democràtiques. Ens pensem que està tot inventat, però no ho està, no ho està. Hi ha moltes coses que es poden millorar. I la prova ha estat, doncs, des del moviment 15M aquí, o els que ocupaven Wall Street, o la joventut de Guatemala, un país tan rural, però amb tantes possibilitats. El que fa falta és que hi hagi una escolarització fantàstica i, a continuació, una participació també fantàstica de la gent.
Vostè dubtava de la, ho deia fa un moment, dubtava de la qualitat democràtica de Guatemala. Els joves amb qui heu treballat en aquest projecte en són conscients de tot plegat?
Sí, som conscients i, a més, molt, molt, molt realistes. Som conscients, nosaltres no hem acompanyat el nostre paper, el paper de les ONGs estrangeres que estem treballant colze a colze amb socis nacionals, amb organitzacions nacionals, en aquest cas amb SERJUS, doncs un servici de paz i justícia. Doncs aquesta organització el que fa és simplement provocar que els joves participin, tinguin idees, facin assemblees, pensin en la situació del país, vulguin millorar-lo. És normal, és el nostre paper, acompanyar. No podem liderar ni tenir idees pròpies ni res. Nosaltres el que hem de fer és acompanyar. I la veritat és que hi ha molta gent jove que té moltes idees i molt bones idees. De vegades el que passa és que no poden expressar-les o no poden expressar-les prou bé. Però en realitat hi ha moltíssima gent que té idees i que les podria posar a la pràctica si tingués quatre duros i algú que l'acompanyi.
Normalment amb aquest tipus de projectes jo sempre trobo que hi ha un component bidireccional en el qual, òbviament, aquests joves aprenen, però també aprèn, diguem, la ONG que està donant un cop de mà en aquest sentit. En el vostre cas, què us endueu d'aquest projecte?
I tant, ens enduem moltes coses. Primer de tot ens hem endut les formes de participació, que en el món rural són diferents del món ciutadà, i que nosaltres estem acostumats que la participació es dona sobretot en les nostres ciutats grans més que en els pobles. I en allà te n'adones que la participació és una cosa que es pot fer casa per casa, barri per barri, i que en els pobles petits hi ha molta gent també que un cop educada realment sap, un cop educada vull dir formada, i que tingui un mínim de formació té capacitat per fer moltes coses. I això és una cosa bastant impressionant, perquè et dona molta humilitat. O sigui, de vegades ens sembla que les organitzacions nostres, tant les polítiques com les sindicals, com les ONGs, ja ho tenim tot après i que sabem el que els hi convé. I sense voler ho diem moltes vegades, no? És que amb aquests pobles el que els hi convé és tal cosa, i amb aquests pobles el que els hi convé és el que ells els hi sembla que els hi convé. I això és un gran aprenentatge. Si no, al final no duren les coses. Fem escoles, fem coses, però si no surten de dins, si la gent no és qui l'organitza, qui la fa, qui se n'empodera, que es diu, no? I qui ho lidera, doncs al final les coses no surten. I en canvi aquests joves, ostres, quantes lliçons em van donar en una setmana que vaig viure en un d'aquests pobles, no? moltes lliçons.
Déu-n'hi-do. Clar, estem mirant aquests casos, de, òbviament, de que cadascú ha de decidir el que ha de fer. Ara, vostè, quan veu el cas de Guatemala, ara hem fet aquesta foto fixa de més o menys com és aquesta societat, aquesta realitat a Guatemala, d'aquí a 15 anys, posem, com creu que serà aquest país de Centroamèrica?
Depèn fonamentalment de si hi ha més justícia social o no. Jo penso, sóc un convençut, però això ja és una collita pròpia, però penso que tal com entenem ara el capitalisme basat en el lucre i que realment hi ha unes elits de poder que són econòmiques, no oblidem, no són polítiques, doncs que aquestes elits econòmiques ens estan marcant el pas i cada vegada hi ha més desigualtat, que això no s'aguantarà. I vindran alguns moviments en els propers 10-15 anys en els quals anirem a regular la màxima riquesa, com hem regulat la màxima pobresa, que en el món hi ha, en números globals, menys gent amb un dòlar al dia que hi havia fa 25 anys. Ara ens hem d'ocupar de regular la riquesa. I si hi ha més justícia social, i es pot fer això de regular la riquesa, Hi havia una persona, un amic meu, que em deia l'altre dia, l'ideal del món seria que ningú fos tan poderós com per agenollar els altres, ni tan feble com haver-se d'agenollar davant de ningú. I això seria per nosaltres el màxim que aspirem a la humanitat, que no hi hagi ningú tan poderós com per agenollar els altres. I avui els que poden agenollar els altres no són governs, no són exèrcits, són sobretot empreses grans multinacionals que campen, que tenen les seves pròpies lleis, que evadeixen impostos, que no compleixen amb la ciutadania. I això, mira, jo crec, sóc optimista i anirà canviant. Farem coses per regular, que els massa poderosos no ho siguin tant i que els altres... Si és així, que és la pregunta que m'heu fet de quin futur hi veig, sí. Doncs hi veig un futur bo, perquè si realment podem arribar a regular i a limitar la màxima riquesa, i es pot repartir millor les coses, Guatemala és un país molt ric amb recursos naturals, molt ric perquè té gent molt jove i molt preparada, i perquè s'estan fent plans d'educació que estan bé, que respecten les llengües autòctones, que s'està ja ensenyant primària en llengües autòctones, cosa que no passava fa uns anys, i per tant la població rural, a l'aprendre la seva pròpia llengua, també es forma millor. I bueno, i jo crec que la següent generació serà una generació més ben formada i més autònoma.
Deia també que aquests grups de joves han aconseguit crear consells de joves als consistoris locals d'aquests nou pobles. Quina incidència estan tenint tot plegat a les decisions que es prenen en aquests ajuntaments?
Sí, això és molt curiós perquè els plans de l'Ajuntament, que s'assemblen als d'aquí, diguéssim, són potser sí. Més formals, perquè hi ha en general a Amèrica Llatina més formalitat, més litúrgia en els actes, però hi ha una part dels plans on no participen els joves, i després s'afegeixen, jo vaig participar en un d'aquests plans, en un poble, i els joves s'afegeixen quan els punts de l'ordre del dia ja són o bé els que afecten els joves, o bé els de participació, és a dir, els del torn obert de paraules, diguéssim. I en els torns d'ells, porten la reunió a ells, no l'alcalde, i porten alguns punts que ells voldrien millorar. Doncs des de l'horari de regadius, perquè se n'han adonat que hi ha famílies que no poden regar a les mateixes hores, etc., fins a temes molt d'activitats extraescolars que podríem fer en el poble, si l'Ajuntament hi dediqués un temps i uns diners, dels diners que recullen de la gent. Bueno, i això, que ens sembla tan simple, doncs és una cosa que no fem ni aquí. Aquí, si tinguéssim les associacions formades en part dels nostres plens municipals, potser algunes actuacions dels ajuntaments anirien més orientades directament cap a les associacions aquestes. És a dir, que les forces vives de la població se sentissin part d'aquest ajuntament, no només com a associacions de la gent, sinó part de l'ajuntament. I això és molt bonic, això realment, bueno, jo només vaig assistir en un, però és l'evolució que hi ha hagut en 3 anys, i ha sigut fantàstica. Els joves participen més. Dieu, esclar, però si algú ha col·laborat i ha donat doncs, uns euros per aquest projecte d'Educació Sense Fronteres, doncs com pot saber aquesta evolució? Doncs aquest és el gran repte de les ONGs. ensenyar no l'evolució amb pedres, amb escoles i demés, sinó ensenyar l'evolució amb participació ciutadana, amb coses que s'han aconseguit per ser intangibles, de que ara hi ha activitats extraescolars i no n'hi havia, que els nens petits que estaven sols a casa moltes hores i en el camp, que vol dir en una casa aïllada a 10 minuts de la casa següent, doncs ja no hi estan tant perquè hi ha un monitor que els acompanya. És a dir, que els joves han trobat el seu sentit també, i això és molt important.
Ja per anar acabant, senyor Mas Llorenç, vostè en aquest projecte han col·laborat, han tingut la col·laboració, de fet, de Sant Cugat, de Sabadell i també de l'Ajuntament de Màlaga. Són tres ajuntaments. A mi, escolti, de primer el que m'ha sobtat és que em semblaven pocs ajuntaments que hi haguessin col·laborat. Això de primer.
Bueno, no, tenim altres ajuntaments que col·laboren amb Educació Sense Fronteres, però no amb aquest projecte. És molt important perquè treu un tema que a mi em preocupa, i és la nova llei que traurà el govern espanyol del PP, que vol limitar la col·laboració dels ajuntaments en tasques de solidaritat. I al final voldrem reduir els ajuntaments a que ens treguin les escombraries i ens donin enllumenat. I l'ajuntament és l'administració més propera a la gent. Per tant, un ajuntament que és solidari també ha de fer, d'alguna manera, a captar i recaptar per aquesta solidaritat. I jo penso que això és un greu, gravíssim error nostre. La solidaritat no es fa només per uns diners que se subvencionen des del govern espanyol o per uns diners que dona la gent perquè vol voluntàriament, sinó també perquè una part dels nostres impostos, un 0,7, el dediquem a solidaritat. Un poble és més digne quan és més solidari. I això ens ho hem de ficar al cap, perquè ara la gent diu, no, amb els problemes que hi ha a casa nostra, doncs no cal col·laborar amb gent de tan lluny. Perdó, el món és un. I si la gent de veritat hem de col·laborar amb les coses de Sant Cugat, amb les de la província de Barcelona, amb les de l'estat espanyol i amb les de tot el món, no?
Clar, exacte. Bàsicament que la solidaritat no tingui fronteres, que d'això es tracta al final, entenc.
Exacte.
És tan fàcil, com això. Senyor Xavier Mas Llorenç, director general d'Educació Sense Fronteres, abans d'acabar aquesta conversa, no ens agradaria acomiadar-nos de vostè sense preguntar-li per un tema més, per la figura d'Alfons Banda. Recordem, era el fundador de Fundipau, va morir fa dues setmanes. Vostè és també el president d'aquesta entitat de la Fundipau i li voldríem preguntar per la figura del senyor Banda. Què ens deixa l'Alfons Banda?
Banda era poc conegut perquè era molt humil i era poc conegut públicament, però a poc es anirà coneixent cada vegada més. Li passarà al contrari que la gent, que crea una carrera i després de mort ja a poc ens anem oblidant. L'Alfons va morir la setmana passada, el mateix dia que el Mahatma Gandhi, el dia 30 de gener, i va morir als 69 anys. Va deixar un llegat impressionant, que és una idea clau, força, que és que l'opinió pública és la força més poderosa per canviar les coses. Què vull dir amb l'opinió pública? I ell sempre ho deia. Doncs qualsevol de nosaltres, quan es pregunta i jo què puc fer, pobre de mi, per canviar el món, doncs pots fer molt. Perquè si t'organitzes amb altres, si t'informes, si et formes, si no en deixes passar una, si votes conscientment, si vas amb una manifestació i si expresses la teva opinió, sigui a la ràdio, sigui en un diari, sigui a l'associació de veïns o sigui en un sindicat, si expresses la teva opinió, al final aquesta opinió pot canviar moltes coses. I això ho va aprendre d'una gran persona, fundador d'Amnistia Internacional, que és John McBride, que va venir a Barcelona fa ja molts anys, fa 33 anys, a dictar una conferència, i l'Alfons es va impressionar tant que ens va cridar a molta gent per crear aquesta Fundació per la Pau, que és una fundació que hem creat amb 20 duros de cada persona, o sigui, que no és una fundació popular. I en canvi Fundipau, la Fundació per la Pau, doncs està fent també una gran tasca de sensibilització, precisament, i ara en memòria de l'Alfons també.
Clar que sí. Senyor Mas Llorenç, Xavier Mas Llorenç, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Que aquest projecte a Guatemala segueixi endavant i esperem encomanar-nos d'aquest esperit de l'Alfons Banda per poder tirar endavant i fer aquestes coses per canviar el món, que és el del que es tracta. Xavier Mas Llorenç, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Això esperem i moltes gràcies a vosaltres.